time I know, I know, I know. There's no looking back, it's all in the past.
Jo no sé vostès, a mi és que la Marina Rossell, ara que ja no hi és que em flipa aquesta dona. Vull dir, és veritat, Eduardo.
És tan ella, és tan de veritat, ho viu tant, ho sent tant, o sigui, tot... Hi ha gent que ensenya una cosa i després el micro tancat és una altra. Ella no, ella és absolutament així, no?
I és part de la història de la cançó al nostre país.
I del present, no? Sí, perquè aquest disc és veritablement una passada de bonic. Eduardo... Hem de fer coses.
Vinga.
Hem de fer coses. La setmana passada vam regalar entrades per anar a veure Monopoly, era, no?
Monopoly, una comèdia que està força bé a la sala Atrium, però més que dir-ho jo, millor que ho digui la persona que va tenir la sort d'aconseguir aquestes entrades i aviam què li ha semblat.
El Marc Taverner. Bona tarda, Marc.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé, home. Escolta'm, què tal, Monopoly? Vas anar a veure-la o no?
I tant, que vaig anar-hi.
I què tal?
Jo diria que no és que està força bé, jo diria que està molt bé aquesta obra, molt recomanable, la veritat, em va sorprendre, però moltíssim.
Jo crec que una de les principals qualitats és, des del meu punt de vista, un text molt intel·ligent, amb el que comences a veure cada casella del Monopoly d'una manera que no t'havies pensat mai, i d'altra banda l'espontaneïtat dels dos protagonistes, no?
Correcte, correcte. La interpretació que fan els dos és fantàstica. El feeling que hi ha entre ells i l'evolució dramàtica que hi ha dintre l'orquestra de l'obra és que és fascinant, perquè realment t'enganxa des del principi ja.
Fantàstic.
Sí, comença com una comèdia, si és molt amable, acaba com una tragicomèdia, una mica, diguem, no? Veient la part més crua de la realitat econòmica i fins a quin punt això afecta fins a les relacions personals d'una parella. No?
Lògic. Marc, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. Estic molt content que passessis una nit xula al teatre. Gràcies a l'Eduardo i gràcies al Tot anirà bé. Una abraçada i moltes gràcies,
No, al contrari, moltes gràcies a vosaltres, perquè realment va ser una experiència inoblidable. Molt agraït.
Ens alegrem moltíssim. Una abraçada, Marc, moltes gràcies.
Un altre per a vosaltres, adéu.
I no perdin que d'aquí un moment tornarem a regalar entrades. Ja els dic ara el telèfon del programa, perquè així no els agafi de sorpresa. 93 409 2771, 93 409 2771, encara no, però d'aquí una estona obrirem telèfons per, efectivament, regalar un parell d'entrades, no, Eduardo?
Perquè sí.
M'he llançat a la piscina jo sense tenir clar si tenim entrades.
Sí que tenim entrades, home, clar que sí.
Escolta'm, de què parlem avui?
Doncs de Beatles. No els Beatles com us espereu, sinó obres de teatre que són ara mateix a la cartellera i que tenen a veure amb els Beatles. Començarem anant al Teatre Gaudí.
Sí, n'hi ha més d'una.
Sí, n'hi ha dues. És molt curiós. La primera es diu Llum profunda. Es fa al Teatre Gaudí i és sobre el Beatle George Harrison. I ens explica una història molt poc coneguda. I és que es veu que el Beatle es va fer molt amic d'un gurú espiritual mallorquí que es deia Joan Mascaró, i que van coincidir per primera vegada amb un programa de televisió on el cèlebre periodista David Frost interrogava els Beatles, estava també el John Lennon, i sobre el tema això de la seva experiència a la Índia, i també estava el Joan Mascaró, que era l'autor d'un llibre que es deia Làmpades de foc i que entenia molt del tema espiritual, la meditació transcendental i tot això. Es veu que arrel d'això es van fer amics i van tenir una relació epistolar durant uns quants anys. Fins al punt que un dia el Mascaró li va dir, escolta'm, tinc aquest text, que és un text així hinduista, que estaria molt bé que algú li posés música. I això era The Inner Light, es va transformar en The Inner Light, que va ser una de les primeres composicions de George Harrison i que també pues, ja tenia aquest caliu hindú, no? Les reflexions espirituals són bàsicament el que funciona amb aquest muntatge, que és bàsicament un reportatge radiofònic, fixa't tu, i escenogràfic fet per una periodista i cantant, que és la Mariona Forteza, i que acompanya amb les seves pròpies cançons i cançons tradicionals.
Però és molt interessant, sona molt bé, no?, el que estàs explicant.
És molt xulo, és una funció per molt pocs espectadors a la sala petita. Llavors és com un concert íntim.
A la sala petita?
La sala petita.
Ah, que maco.
És com un concert íntim.
A mi cada vegada m'agraden més aquestes obres de teatre petits, no?, sí, que tens els actors tan a prop.
Davant
no?
mateix.
És que és una altra manera de veure teatre.
I així és com canta la Mariona Forteza amb un fragment d'aquesta obra.
A veure, escoltem-la.
Per sempre. Per sempre.
Doncs, Déu-n'hi-do, això al Teatre Gaudí.
I no espereu cançons del Harrison, perquè
no n'hi ha cançons, no hi ha el My Sweet Lord ni res per l'estil.
No, res.
Està molt bé, molt bé. I l'altra, quina és?
Ara faig una mica de trampa perquè és Beatles, però no és Beatles. Es diu This Is Not Here, però el protagonista no és cap dels Beatles, sinó Yoko Ono.
Ah.
Ara estem en plena revisió de les bruixes, oi? Que s'està parlant que sí, les bruixes.
Home,
no eren
parles
aquestes...
de Yoko Ono i parles de les bruixes.
Deixa'm que t'ho justificaré.
A veure.
T'ho justificaré.
A veure.
I que les bruixes no eren les dones aquestes dolentes que es dedicaven a fer malediccions contra la gent, sinó que eren víctimes d'un temps, vale, i que per diverses qüestions, siguin econòmiques, socials o el que sigui, van decidir carregar-se-les.
Jo
et reconeixeré, et seré molt sincer. Jo fins fa un temps sempre havia pensat que la Yoko Ono era una bruixa. Però què passa? Que si veus This Is Not Here, et fa mirar d'una altra manera i dius, i si aquesta dona no fos una bruixa, sinó que fos una víctima d'una societat amb la qual ella va pagar un preu molt alt per ser una estrangera, una dona oriental, feminista, un artista conceptual, activista i defensora dels drets humans.
I parella de John Lennon.
I parella de John Lennon, que tampoc era ni molt menys una persona ingènua.
Per això, sí, sí.
Però clar, com que ficar-se en John Lennon, que és un mite, n'era impossible, doncs anem per la part que més mal fa i que és més fàcil de ficar-se.
O sigui,
no?
A tu veure aquesta obra t'ha fet canviar la visió de Yoko Ono.
Radicalment. Continuo pensant que canta fatal. Això no ho canviaré.
Sí.
I la seva carrera artística, doncs diguem-ne que m'interessa menys.
Ja.
Però com a mínim...
Home, com a personatge, és evident, no?
Com a personatge,
no?
Penso que és un personatge riquíssim. I això és el que ha intentat una autora, actriu i directora catalano-japonesa, que és la Sònia Massuda, que és la que ha creat aquesta obra que es pot veure aquests dies a la Sala Fènix.
Sònia, què tal? Bona tarda. Hola, Sònia?
Hola, bona tarda.
Ara sí, bona tarda.
Hola, sí.
Escolta'm, jo no sé...
bona tarda.
Em sents?
Sí.
Ah, val. Jo no sé si, d'alguna manera, l'explicació que donava l'Eduardo Vicente ara fa un moment justifica exactament allò que volies fer tu, no? Que és, d'alguna manera, posar al damunt la taula un personatge que ha estat segurament molt malmès per la història periodística, segurament, i que en realitat probablement ha pagat els plats, no?, de la seva situació.
Sí, sí, totalment. Jo el que volia era mostrar la cara desconeguda de la història, no? I també plantejar una mica qui explica la història, no? Qui redacta els fets i qui decideix qui són els bons i els dolents, no? Al final vivim en una societat, en un sistema molt marcat pel masclisme i el racisme, i és algo que no podem obviar. Llavors, a l'hora de jutjar i de descriure com ha passat una situació, no? Tant la premsa en aquell moment com, bueno, fins a dia d'avui, estem influenciats per aquest masclisme i aquest racisme, i Yoko Ono va pagar aquest preu, no? D'enamorar-se justament d'una persona que era de les persones més famoses del món i que just en el moment en el que ella es va enamorar d'ell, al poc temps van trencar els Beatles, no? A part, era una dona, doncs, això, molt, molt diferent al que s'esperava que fos una dona en aquella època, no? No era una mestressa de casa, era un artista, tenia la seva pròpia carrera, tenia èxit abans de conèixer John Lennon, era una artista conceptual pionera, era una persona racialitzada, japonesa, complia tots els requisits de persona no normativa, no? Tant en aquell moment com realment ara. I llavors sí, pues, amb aquesta obra jo volia reivindicar-la com a artista, perquè és un artista impressionant, que si la gent comença a investigar les seves obres, trobarà una artista grandiosa i molt intel·ligent i molt divertida, no? I a part de tot això, volia aprofitar la seva història com a canal per parlar del racisme i el masclisme que hi ha actualment aquí, a la nostra societat, a la societat catalana, també.
Perquè hi ha una cosa que és, t'ho juro, Toni, d'aquells moments de pell de gallina... Ja, des del començament ja ens expliquen els dos protagonistes que es fiquen en els personatges, que són Yoko Ono i John Lennon. Però és que a la part final de l'obra, la Sònia deixa a la Yoko Ono, se'n oblida d'ella, i parla de la Sònia. I és un d'aquells moments que a mi em va emocionar, a mi em vas posar la llagrimeta, Sònia, t'he de ser sincer. Sí, perquè
gràcies,
emociona molt sentir en la teva veu amb la teva emoció, amb aquestes llàgrimes que t'estan caient gairebé pels ulls, tot el que tu has viscut ja al marge del que, de la història de Yoko Ono, no? Sinó la història de Sonia Massuda i quantes Sonies Massudes deuen haver-hi per aquest país, no?
Sí, totalment. Jo, en aquell moment, el que volia amb l'obra també era doncs, començar als Estats Units o amb un personatge famós, no? Desconegut, sí, que és Yoko Ono, però és famosa, i parlar de tot aquest racisme que va viure, de com ha afectat la seva vida i tot, però després sí que tenia molt clar que volia acabar aquí, a casa nostra, i volia ficar sobre la taula que ara mateix hi ha moltes Yoko Onos, no? I, bueno, pensava que la millor manera de fer-ho és parlar des de lo conegut, des de la meva experiència.
Clar, deixa'm que fem una cosa. Deixa'm que aprofitem, ho dic, perquè vaig veient que passen els minuts, i el millor és que diria que si vostès volen anar a veure aquesta obra, que ens truquin ja, perquè tenim dues entrades per la primera persona. Aquí no hi ha ni sortejos ni res per l'estil. Simplement cal que sigui la primera persona que marqui el telèfon de Ràdio Estel, és el 93-409-2771. 93-409-2771. Això sí, ens ha de trucar el més aviat possible, perquè, evidentment, s'emportaran aquestes entrades. I a continuació sí que m'agradaria dir que d'alguna manera, no, Sònia, quan ara estaves explicant i ja de per si has passat pel masclisme i per el racisme que hi ha a la societat catalana, m'ha semblat molt interessant perquè focalitzaves ja molt el tema en aquesta direcció i entenc que segurament hem de donar un cert toc d'atenció a nosaltres com a societat per tot això que dius, no? Jo tinc moltes ganes d'escoltar-te en realitat explicant quina ha estat la teva experiència, no?
Sí, doncs sí, jo penso que és molt important abans de criticar a fora, diguéssim, i de dir, el racisme que hi ha a Amèrica, no? Mirar-nos una mica al mirall i dir, vale, però quin racisme hi ha aquí, no? I si sóc encara més concreta, quin racisme hi ha aquí a Catalunya al món de la cultura, que és on jo treballo, no? I que és un món que me l'estimo molt, però m'agrada, no?, fer una autocrítica. I, pues, bueno, la meva experiència ha estat que de tots els llocs on he estat, o a l'anar creixent, el lloc on més racisme he vist ha sigut el món de la cultura, per desgràcia.
Yeah.
I un racisme més flagrant.
Però és molt
un
fort, això.
Un racisme que diu que una persona catalana ha de ser una persona blanca, no? A l'hora de triar personatges, si mirem la tele, si mirem els càstings, quan un personatge es diu Maria, qui l'interpreta, no? I si veiem tots els repartiments que hi ha a les sèries, a les pel·lícules que es fan, és com que no tens legitimitat com a persona catalana, sembla, si tu no ets una persona 100% blanca. I jo sóc una persona mestissa, nascuda a Barcelona, i criada a Barcelona i catalana. I m'he trobat que no tenim les mateixes oportunitats que les persones que són físicament caucàssiques.
Escolta'm, jo estic pensant que un dia podries venir al programa i en parlem amb calma de tot això, si tu vols, no? I en parlem amb calma, no? Sí. Perquè realment és un punt de reflexió necessari, no?
I, Toni, jo et puc dir que realment l'obra aquesta, This is not here, és una gran obra, que no és només paraules, només cançons, és una barreja d'espectacle, podríem dir. És multidisciplinària, té art conceptual, poesia visual, projeccions, cançons, performance... És a dir, és un espectacle molt complex i que jo realment em trec el barret davant d'una noia com la Sònia, que ha estat la creadora de tot això. Em sembla una meravella el que has fet, una meravella, t'ho dic de veritat, i recomano a tota la gent que la vagi a veure, perquè està només fins al 20 de febrer, si no recordo malament, a la Sala Fènix, una sala d'aquestes petitones, on teniu a la Sònia davant. Quan ella plora, vosaltres plorareu, ja us ho dic jo. I que, si no teniu les entrades ara, que sortejarem, doncs és barateta, la Sala Fènix, així que val la pena, i aneu a recolzar aquesta obra, que és meravellosa.
Sònia, doncs l'enhorabona. De veritat, seguim parlant.
Moltíssimes gràcies.
D'acord, moltíssimes gràcies. Gràcies.
Una abraçada.
Adéu, bona tarda. Recordem el telèfon 93-409-2771. 93-409-2771. I, entretant, cap a on més ens portes?
Doncs mira, una oferta només per aquest cap de setmana.
A veure.
I és que aquest cap de setmana a Barcelona es celebren les festes de Santa Eulàlia.
Ah.
Des de divendres...
És Santa Eulàlia?
Santa Eulàlia.
Aquest cap de setmana?
Sí, és quan es celebren.
Ah.
I és des de divendres fins a diumenge. Què són les festes de Santa Eulàlia? oblideu-vos de la Mercè i d'altres històries. Les festes de Santa Eulàlia són dedicades a la tradició. Vale? Bàsicament, els actes se celebren al barri gòtic, pel centre de la ciutat, i això, no? Santa Eulàlia, recordem, és la patrona de la ciutat, i aquesta és la festa major d'hivern. I de què tracta aquesta festa? Bé, doncs trobareu tots els tòpics de la cultura catalana. És a dir, cercaviles, gegants, capgrossos, grallers, falcons, i també, lògicament, per cloure, la gran nit del foc amb correfoc i els focs d'artifici. En l'apartat musical hi ha concerts de cor, de carrilló, d'esbars, grups folclòrics, sardanes, castells... Vull dir, és la gran festa de la cultura catalana i tots els actes són gratuïts. Si voleu tenir més informació, dic perquè hi ha molts actes, hi ha gairebé uns 30, i podeu trobar més informació al web de l'Ajuntament, que és barcelona.cat/Santa Eulàlia. I aquí trobareu tot el seguit d'actes que es fan durant aquests dies fins diumenge.
Que bé, no? Tenim un cap de setmana intens.
Molt mogudet.
Ara de seguida em diuen anirem a saludar algú que efectivament s'endurà aquestes dues entrades que ara parlava l'Eduardo. Diuen que pràcticament sí, que està aquesta persona, no sé com es diu, però anem al Carlos. Carlos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, Carlos. Des d'on ens truques?
Mira, doncs jo us truco des de Barcelona. Soc de Sabadell, però truco des de Barcelona, que és on vis i us tenia posats de fons mentre treballava amb l'ordinador.
Sí.
I estava escoltant i vull les entrades.
Home, després de la història que hem sentit, la veritat és que ve molt de gust anar a veure aquesta obra, no?
La veritat és que sí, i fer un planillo així, doncs ve molt de gust, la veritat és que sí, sí, sí.
Ets fan dels Beatles, tu?
Bé, no és la meva generació, però a casa s'han escoltat, sí, sí.
Aquí, Beatles, sentiràs poc, eh? Hi ha alguna coseta, però sobretot... Tu ets dels que, com jo fa uns dies, pensava que la Yoko Ono era una bruixa que s'havia carregat els Beatles?
Clar, jo és aquesta la història que sempre havia escoltat, no? Aquesta imatge d'ella d'artista negra, no? Que sempre va de negra, tan minimalista, que sí. Tampoc amb la premsa... I ara, pues, la veig d'una altra manera, la veritat.
Escolta'm, el que és magnífic és que aquestes entrades tenen un caràcter vinculant, com saps, és a dir, que estàs obligat a la setmana... Bé, obligat, de bon rotllo, a la setmana vinent, que admetis la nostra trucada perquè ens expliquis què t'ha semblat l'obra. D'acord?
Doncs vinga, faré el resum, faré la crítica.
Molt bé.
Sí, cap problema.
Carlos, que disfrutis del teatre. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Una altra. Gràcies, bona tarda. Estem a una mica més de 3 minuts per les 5 de la tarda. La Casa Elizalde és un altre dels punts que avui tenim al menú, el menú de Vicente, no?
Exacte. Perquè penseu que a mi hi ha una cosa que m'encanta i és que els centres cívics fan una programació fantàstica.
La Casa Elizalde és molt xula.
Gratuïta.
I a més és preciosa. M'encanta anar a la Casa Elizalde.
I mireu, teniu una miqueta de tot. Per exemple, teniu un cicle de cinema que és unes pel·lícules que es diu Les Morts Xiquites i que són unes sessions on es projecten capítols d'un documental en el que entrevisten a 30 dones mexicanes de diferents edats i estrats socials on parlen sobre l'orgasme i el plaer femení des del seu punt de vista, no? També hi ha, per exemple, una peça en clau tragicòmica i de road movie que parla de les persones expulsades del paradís metafòric que és Mallorca. Això és un monòleg que...
El paradís metafòric és Mallorca?
Sí.
Ah?
Clar, perquè tu...
Això requeriria una mica més d'explicació, però ja ho farem en un altre moment.
No, molt, molt fàcil.
A veure.
Tu parles de Mallorca i estàs parlant d'un lloc amb platja, amb,
sí,
amb molts atractius turístics, etc. Però hi ha gent que viu malament a Mallorca.
Ah, no, clar.
Clar, que les passa magres.
I tant.
Llavors el que passa és... que parles d'aquesta gent que ha d'utilitzar la picaresca per sobreviure en un lloc teòricament idíl·lic. Un concert molt, molt, molt xulo.
A veure.
Mira, hi ha dues escoles que a mi m'al·lucinen moltíssim, que són d'una banda el Taller de Músics de Barcelona,
sí,
i l'altra la Sant Andreu Jazz Band,
sí,
que són creadors dels músics del futur, no? Bé, doncs...
I del present.
I, clar, i del present. I en allà han sortit dues petites joies, eh? A la primera trobem a la... cantant, pianista i compositora Carolina Alabau, i al Sant Andreu trobem a la violinista, saxofonista i cantant Elia Bastida. Doncs aquestes dues noies són molt joves i han decidit unir-se per fer un projecte que és un disc amb el qual fan cançons pròpies barrejant música mediterrània, brasilera, jazz i molt més. Es diu Meraki i és un projecte que es podrà veure el dia 18 de març a les 20 hores gratuïtament, recordo. Tots els actes són gratuïts mitjançant una reserva prèvia. I també, com no, sempre tenen una programació infantil. És l'única que és de pagament.
A veure.
De pagament, eh? Però...
Val la pena?
3 euros, tio.
Bueno.
Per 3 euros
ja miràs.
Val la pena. I aquí n'hi ha dos espectacles molt xulos. Un és Abua, amb B baixa, que és un espectacle de poesia acompanyada de música indirecta i inspirada en l'univers de les papallones, i un altre que és High al peix daurat, que és molt xulo perquè és una barreja entre el que pot ser un conte per nens amb una mena de titelles, poesia, fantasia i màgia.
Ah, que bonic, que bonic.
I una cosa més original, que la màgia qui l'acostuma a fer?
Els mags.
Els mags. Els mags, veus? Has dit els mags.
O les magues.
Però magues n'hi ha poques.
És veritat.
És difícil de trobar. Doncs això és una actriu il·lusionista que es diu Joana Rein i que fa un espectacle per tots els públics, per tots els públics molt i molt xulo.
T'ha donat temps a tot, eh? Fixa't. Ha hagut de córrer, eh? No sé, han vist que no he interromput, perquè jo veia el guió i veia la seva intenció de fer-ho tot, dic, deixa'l que parli, no? Eduardo, que tinguis bona setmana.
Igualment, una abraçada.
Una altra per tu, senyora, senyors. Fem una petita pausa.